i te la buiden.
Avui també es compleixen 100 anys de la mort d'un dels grans noms de la literatura illenca, Joan Alcover. Per commemorar aquesta efemèride, a l'actual centre cultural han remodelat la Casa Museu i entra a formar part també de la xarxa de Mallorca Literària. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornaran a les 7 del matí.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A TV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Entre avui i demà planificam els capítols amb temps. El calendari de març ja el tenim ple de paraules polisèmiques, així que no podíem imaginar la coincidència d'avui. El dia que el govern desclassifica els documents del 23F, nosaltres estirem de la paraula polisèmica guàrdia. Però encara hi ha més coincidències, i és que just avui ha mort Antonio Tejero, als 93 anys, el guàrdia civil que va entrar pistola en mà al Congrés dels Diputats encapçalant els colpistes. La seva intenció era perpetrar un cop d'estat. Feia poc més de 5 anys de la mort de Franco. La democràcia era jove, però es va demostrar ferma.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Vaja moment històric, per a un periodista era just quan la cadena SER explicava en directe el que passava en el Congrés, però ni se podia imaginar aquest home. Només uns minuts abans el locutor anava retransmetent lacònicament una votació, nom a nom.
Don Faustino Muñoz García. Sí. Don Joaquín Muñoz Pirats. Sí. Don José Nazarre de Letosa Conde.
Centristas los tres.
Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez Encado.
Sí. Algo. En estos momentos. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque nos ven la policía. La Guardia Civil entra en estos momentos.
Confusió total com la que potser podríem dir que ens ha acompanyat durant aquests 45 anys, perquè s'ha especulat molt sobre qui hi havia darrere els colpistes i també s'ha parlat moltíssim sobre el paper del rei Joan Carles. Va ser el salvador, va ser l'inductor.
Pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
El Tribunal Suprem, en cassació, va condemnar a 30 anys de presó com a principals responsables del cop d'estat el capità general de València, Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada, segon cap de l'estat major de l'exèrcit, i el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero. També foren condemnats 12 membres de les Forces Armades, 17 membres de la Guàrdia Civil i un civil. Tots varen sortir de presó abans de 1990, Tejero ho va fer l'any 1996. Fou expulsat del cos de la Guàrdia Civil després de la condemna i avui ha mort aquest dimecres amb 93 anys. Amb els documents desclassificats aniran coneixent detalls també sobre la seva figura i el seu paper en el cop d'estat fallit. La seva dona es queixava de que l'haguessin deixat tirat. Que desgraciat, diuen els papers que digué Carmen Díaz Pereira. Tant d'amor a la pàtria, tant donar-ho tot i mira com l'han enganat. Haurem de revisionar pel·lícules com 23F.
Hay momentos en los que ya no puedes ofrecer. Hay que actuar.
¿Quién está dispuesto a seguir?
Don Santiago Carrillo Solares.
No.
Don Alfonso Guerra González.
No.
¡Por el rey!
¡España! ¡Quieto todo el mundo!
Puede volver a estallar una guerra civil.
¡Arriba, los carros!
Te juro que ni me voy ni abdico. Antes tendréis que fusilarme.
Tropas inmediatamente.
No me rindo, general.
Si da un paso más, me pego un tiro.
¡Quieto todo el mundo!
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Quantes professions fan guàrdia? Quants professionals? Personal sanitari, judicial, de seguretat, d'hostaleria, d'informàtica... Són nombroses les persones que han de fer guàrdia o estar a disposició de qualsevol emergència o necessitat. El personal mèdic és un dels que reivindica fa temps posar ordre a les guàrdies. Doctor Jaume Fiol, vocal de Metges Joves i promoció de l'ocupació del Col·legi Oficial de Metges. Com estàs? Benvingut.
Oh, hola, bon dia, què tal? Com estàs?
Comença amb una pregunta un poc personal. Si recordes la teva guàrdia, la teva primera guàrdia.
Sí, home, sí, la recordo. Va ser l'any 2021. Mm. Va coincidir encara en aquella època post-Covid. Crec que va coincidir quan era la segona onada de Covid, que va haver certes restriccions. I jo sí, jo la recordo perfectament. Recordo que era, bueno, mascareta FP2 24 hores, sí. Molt de pacient en sintomatologia Covid, i jo la primera guàrdia que vaig fer era una guàrdia d'urgències generals. Mm. I sí, la recordo amb bastant de carinyo i ja una mica en fora.
Ja, sí. No fa tant i pareix que ha passat de tot en aquests anys. I alguna guàrdia en especial o mos quedem amb aquesta?
Bueno, jo sobretot jo sóc especialista en otorrinolaringologia i a partir de segon any fas guàrdies específiques d'otorrinolaringologia i així que és vera que tens algun record, doncs, algunes guàrdies una mica més mogudes, alguna intervenció quirúrgica a les 4 del matí, a les 5 del matí... Que, bueno, aquestes sí que després ho mires en retrospectiva i sí que te'n recordes.
Ara deies aquestes hores. Què vol dir exactament per a un metge estar de guàrdia?
Bueno, estar de guàrdia... Realment el concepte com a tal és estar disponible o amb necessitat per poder atendre un pacient en qualsevol moment. No? Uh-huh. Tenim dos tipus de guàrdies, el que són guàrdies presencials o guàrdies localitzades. Les guàrdies presencials són aquelles que es treballa íntegrament durant l'hospital. Per tant, tu durant 24 hores no pots sortir a l'hospital i tu fas una atenció contínua durant 24 hores. Existeix un altre concepte que és el que es diu guàrdies localitzades, que està per altre tipus d'especialitats, que potser no requereixen una atenció contínua durant 24 hores, i que en aquest cas tu estàs a casa teva, estàs fora de l'hospital, i et poden reclamar en qualsevol moment per poder fer una atenció metge a l'hospital.
Val.
Aquests serien un poc els dos conceptes.
Val. I diries que els joves metges en formació, que coneixen com a MIR, són qui més pateixen, he fet servir aquesta paraula, després l'anien desenvolupant, ses guàrdies?
Bueno, jo crec que són un col·lectiu que sí que les ofereixen més, primer per la teva poca experiència que tens dins tant el món laboral com dins el món metge. Tu estàs obligat també a fer guàrdies durant els teus anys de residència. No, aproximadament són 3-4 guàrdies de 24 hores al mes. I sí que és veritat que molta assistència o molt volum assistencial passa per residents. Bueno. Hem de recordar que, per exemple, normalment hospitals de tercer nivell, són espais assenyats de Manacor, Inca, sempre tenen, diguéssim, personal de resident que està de guàrdia. No? Uh-huh. Llavors, això sí que fa que constantment els residents sí que siguin un poc aquest professionals que veuen, per exemple, un pacient a urgències, no?
Uh-huh. Ara estàvem coneguent una micona més, intentem sempre parlar-ne, però com funciona o com funcionen els temes de les guàrdies també, perquè està damunt la taula del Ministeri de Sanitat, l'Estatut Marc de la Professió Mèdica, la qual pues, hi ha tot el moviment en contra, de fet, ha hagut vagues convocades i més que n'hi hauran. Les reivindicacions quines són? Sobretot si parlem d'això, que del tema que avui ens ocupa, d'aquestes guàrdies.
Bueno, hem de recordar que aquest estatut marc és un estatut marc que està vigent des de l'any 2003. Aquesta és una oportunitat que s'obri per poder fer una renegociació i per poder canviar aquestes condicions laborals. I diguéssim que les reivindicacions que nosaltres tenim van una mica, sobretot, no únicament a la possibilitat d'eliminació de guàrdies de 24 hores, perquè hem de recordar que aquestes guàrdies de 24 hores tu acabes aquesta guàrdia de 24 hores i el dia següent descanses, però el pròxim dia pots inclús tornar a tenir una guàrdia de 24 hores. Ja. No? Diguéssim que un poc les reivindicacions van en aquest sentit. Nosaltres podem arribar a fer unes 90, inclús 100 hores de treball setmanals, quan per part d'altres administracions s'està abogant per horaris laborals de 37 hores i mitja setmanals. No? Uh-huh. Això per una banda. Després hi ha un altre concepte, que és un concepte que és que aquestes hores de guàrdia, aquesta jornada, no és una jornada extra, és una jornada continuada, complementària, i per tant no compta com part de la teva jubilació. Yeah. És a dir, tu pagues un IRPF, IRPF, cotitzes per aquestes guàrdies, però aquestes guàrdies no compten com a temps treballat. Uh-huh. Per tant, clar, estem arribant a una situació que hi ha metges bastant, que primer que no es poden prejubilar i que han estat fent durant molts anys guàrdies de 24 hores i que veuen això, que és que tot aquest temps treballat per damunt de lo que és una jornada laboral habitual no es veu reflexada. No? Uh-huh. Aquestes són algunes de les diferents reivindicacions. També dins d'aquestes reivindicacions hi ha la possibilitat de que hi hagi un representant dels metges dins d'aquesta mesa sectorial, que el que fa és, des dels ministeris, poder parlar sobre l'estatut marc i sobre canvi substancial. No? Dins d'aquesta mesa sectorial, només un metge de 10 que hi ha, són els que, de 10 persones que hi ha dins d'aquest ministeri, són els que, diguéssim, des d'aquesta persona que poden negociar les nostres condicions com a metges. Yeah. Per tant, bueno, hi ha una sèrie de reivindicacions i que s'aprofiten en aquest context de canvi de l'estatut marc.
Val. I jo dic que hi aprenem tots un poc més, no? Amb aquestes reivindicacions també s'està fent divulgació de la vostra feina. Com afecten les guàrdies aquestes 24 hores i que després has de tornar a la feina a la vostra salut física i mental?
Bueno, això està estudiat. D'entrada hi ha estudis que el que sí que diuen les persones que han treballat, no metges, sinó qualsevol tipus de persones que treballen durant horari nocturn, durant bastant d'anys, sí que és veritat que veuen inclús diferències en quant a mortalitat, és a dir, gent que, per exemple, sol tenir una esperança de vida més reduïda, és gent que ha treballat de vespre. En quant a personal sanitari també s'ha demostrat efectivament això, que és personal sanitari que ha treballat més hores de guàrdia i més hores de nocturnitat són pacients amb major risc d'infart, major risc d'ictus, i això està més que demostrat. O sigui que al final les guàrdies de 24 hores tenen una afectació tant psicològica com de salut, no? Uh-huh. I jo crec que hem de posar un poc sobre la taula també el fet de que nosaltres som metges, nosaltres volem el millor per nostres pacients i per la seva qualitat i la seva assistència, però també som nosaltres qui ens hem de cuidar, no? Uh-huh. Per sí. Tant, jo crec que totes aquestes jornades maratonianes que no tenen descans poden afectar la salut. No únicament la salut del propi metge, que segur que l'afecta, sinó també la pròpia salut de les persones, no? És a dir, atendre una persona a les 4 del matí quan dus 20 hores treballant pot ser perillós o pot donar lloc a situacions complicades, no? Per tant, un poc aquestes reivindicacions van sobre un poc aquestes idees, no?
Sí, sí, sí. I què esperes veure d'aquí, no sé, posa'm a 10 anys, mira un poc en el futur, en la manera com s'organitzen les guàrdies. Pot ser hi ha més gent, sou més professionals i no s'han de fer tantes guàrdies.
Això seria lo ideal. El que passa és que les previsions que s'estan fent a 10, 15, 20 anys vista, no es diuen això, no es diuen que al final pugui haver un reemplaç. De fet, hi ha algunes especialitats que d'aquí uns anys, per les jubilacions que hi ha imminents, pot ser que inclús es redueixi el número. És cert que si nosaltres volem mantenir una assistència 24 hores, 365 dies a l'any, necessitem 3 persones cobrint tres turnos de 8 hores, no? I ara mateix, per això s'hauria d'incrementar per tres algunes plantilles de metges, no? O fer unes reestructuracions molt importants. Mm. És molt complicat perquè el sistema està dissenyat d'una manera que es basa en aquestes jornades maratonianes.
Yeah.
Per tant, d'aquí 10 anys ho vaig molt complicar. Sí que és cert que hi ha una tendència, sobretot amb gent jove i amb metges joves, els quals un poc aboguen, doncs, bueno, per millores de condicions laborals i de qualitat de vida en respecte a el que feien generacions més antigues. No?
Yeah.
Mm. Per tant, la sensació, sobretot parlant amb gent de 30, 40 anys, és sobretot abogar molt més per la qualitat de vida. I crec que tard o d'hora s'haurà d'intentar posar damunt la taula aquest problema i afrontar un canvi estructural. Quin és el canvi? Pues és complicat. És complicat perquè està sustent a unes jornades que són maratonianes.
Ja. Aquest, efectivament, aquí hi ha sistema sanitari que se basa sobretot en això. Anem acabant. Jaume, quin missatge t'agradaria fer arribar als nostres oients que coneixen poc aquesta realitat i bé, la van escoltant i llegint a poc a poc?
Bueno, ells han de saber que, per sort, tenim nosaltres una sanitat pública que és de qualitat, és universal i és gratuïta, i això es basa en cada una atenció durant 24 hores. No únicament, i els pacients ho han de saber, quan venen urgències hi ha un metge que els atén, hi ha tot un equip darrere, hi ha un radiòleg, hi ha un internista, hi ha un traumatòleg, hi ha tota una sèrie de gent que està fent aquestes jornades de 24 hores perquè a tu et puguin atendre de la mateixa manera a les 8 del matí que a les 8 del vespre que a les 3 del matí. No? Per tant, al final són... crec que la gent ha de posar molt en boga i hi ha de ser coneixedor d'aquesta realitat que s'oferim els metges. No? A vegades s'idealitza molt aquesta medicina, que és una especialitat i una feina increïble, la qual jo no canviaria per res del món, però és veritat que també estem en unes condicions que a vegades poden ser molt qüestionables, tant per la salut dels propis metges, com sobretot per la salut dels nostres pacients.
Perfecte. Idò, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio, com sempre, el doctor Jaume Fiol Roig, que és vocal de Metges Joves i promoció de l'ocupació del Col·legi Oficial. Avui que la nostra paraula és guàrdia i crec que és un temazo, com diuen en castellà, és un tema molt potent des que volíem parlar, encara que fos breument. Jaume, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Entre ahir i avui han arribat a diferents punts de les illes 242 persones a bord de 14 embarcacions irregulars. La majoria de les arribades s'han concentrat a Formentera. Regina Maians, bon vespre de nou. On han estat localitzades aquestes darreres?
Doncs les dues darreres embarcacions han estat localitzades molt prop de Formentera. Concretament, una d'elles ha estat localitzada a unes 5 milles nàutiques de la costa amb 15 ocupants. L'altra ha estat interceptada a l'illot de Sespardell amb 14 ocupants, entre els quals s'ha pogut identificar i detenir el patró de l'embarcació. Amb aquestes dues ja són 242 persones i 14 embarcacions les arribades de manera irregular des de la matinada d'ahir dilluns. 11 d'aquestes embarcacions han tocat terra a Formentera.
Salvament Marítim i la Guàrdia Civil solen intervenir en l'arribada irregular de migrants, que aquests dies, de fet, està sent molt intensa, com ara escoltàveu a IB3 Notícies, per mort del bon temps. Aquestes persones també reben assistència jurídica de missers del torn d'ofici, advocats que també fan guàrdia perquè mai saps en quin moment te sonarà el telèfon. Carmen López és advocada i responsable del torn d'ofici a la Junta del Col·legi Oficial d'Advocats de les Illes Balears i ja la saludam. Carmen, benvinguda, com estàs?
Muy bien, gracias.
Gràcies per ser nosaltres avui, que hem triat la paraula guàrdia com a eix conductor d'aquest programa. Definim primer breument el torn d'ofici, Carmen.
El turno de oficio es un servicio público que ofrece la abogacía en toda España a cualquier ciudadano que debe acceder a la justicia, tanto si tiene recursos como si no. El concepto turno de oficio a veces se compara o se asemeja a justicia gratuita y no es lo mismo. El turno de oficio es que aquella persona que accede a un servicio de guardia tenga un abogado, con independencia de que si tiene recursos lo ha de pagar y si no los tiene, pues no lo tiene que pagar. Ese és el concepte de abogacia d'ofici.
Vale, interessant, perquè efectivament crec que se sol confondre, no? Estorn de guàrdia, sí, amb no tenir recursos. En l'advocat, sí, que mos, sí, posava a disposició per no tenir recursos, que és un dret que està recollit, no? La Constitució, aquest dret a la justícia o a l'assistència legal.
Efectivament, és un dret... Es un derecho constitucional, es uno de los pilares del Estado de Derecho. Para nosotros un pilar esencial del Estado de Derecho es la justicia. Por eso permanentemente insistimos a las administraciones la necesidad de tener una justicia acorde al país que tenemos, ¿no? Y donde todos los sectores estemos debidamente representados.
Vale, y ahora estamos también en un momento especialmente delicado respecto a eso que dice Carmen, porque... hi ha tot unes normes que venen del govern central que intenten agilitzar l'administració de justícia i no és fàcil moure una administració tan gran i tan complexa. Però si anem a la paraula guàrdia, Carmen, què vol dir aquesta pràctica estar de guàrdia com a missa, com a advocada?
Pues estar de guardia es estar permanentemente activo. La justicia no se para, los detenidos no tienen un horario de oficina. Un migrante que llega en patera tampoco. Por tanto, tiene que haber un servicio de guardia las 24 horas del día, los 300 todos los días del año. Y ahí está la abogacía de oficio. Es decir, cualquier ciudadano que tiene una necesidad a cualquier hora del día de la noche, cualquier día del año, tiene debidamente preparado y asistido a un abogado en servicio permanente de guardia. Nosotros cubrimos todos los días del año, todos los días, todas las horas del día, y por tanto los ciudadanos tienen la tranquilidad de saber que pase lo que pase siempre habrá un abogado que le va a poder asistir.
Val. ¿Y hay especializaciones dins estorn penal o violencia de género, sí, o estrangería, sí, ara xerraves? Sí,
sí, sí. La ley exige para los letrados del turno de oficio que además de tener al menos 3 años de ejercicio efectivo de la profesión, además para aquellos servicios que se consideran de especialización, que son violencia de género, la asistencia a menores, víctimas de delito, ahora mismo también delitos sexuales y extranjería, haya turnos especializados. Y para esos letrados que prestan esos servicios se requiere además una formación especial que imparten o las universidades o los colegios profesionales.
Val, val. I en el cas de Balears, ¿quants de professionals hi podeu participar en el torn d'ofici?
Yo creo que el número es variable y por tanto dar una cifra es complicado, pero bueno, tenemos en torno a 700 letrados de guardia. Lo que sucede es que como tenemos distintas guardias, no todos los letrados están inscritos en las distintas guardias. Por tanto, dependiendo del servicio, pues en extranjería podemos hablar en torno a 100 letrados, en penal general podemos hablar en torno a 500 letrados y así sucesivamente. Cada grupo tiene un número determinado de abogados, que además es variable porque es un servicio voluntario y por tanto puede haber abogados que estén de alta hoy, que el año que viene se den de baja y así sucesivamente. Es un grupo activo, vivo y variable, por tanto.
Val, i això t'anava a demanar, és voluntari, és a dir, que fa, sí, que algú s'apunti en estorn d'ofici, que el motiva apuntar-se en estorn d'ofici?
Bueno, yo creo que nuestra profesión, como alguna otra, ¿no?, es una profesión puramente vocacional. Es una profesión donde la persona que quiere ofrecer servicios de abogacía tiene muy instaurado que es su vocación de servicio a la ciudadanía. Y efectivamente el turno de oficio es el máximo exponente de esa vocación de servicio a la ciudadanía. Hay clientes a los que no vamos a servir en los despachos porque no acceden a los despachos, acceden a través de las guardias y al turno de oficio y ahí sí a la justicia gratuita. Por tanto, el abogado vocacional es el que quiere prestar servicio a ese tipo de justiciable.
I avui, Carmen, quines són les principals reivindicacions dels missers, dels advocats, de les advocades, del torn d'ofici?
Bueno, nosotros desde hace muchísimos años venimos insistiendo. Nosotros en Baleares dependemos del Ministerio de Justicia al no existir transferencia en esta materia a la comunidad autónoma. Entonces, nosotros dependemos directamente del Ministerio y, por tanto, nuestras reivindicaciones van, junto con otras comunidades autónomas que están en la misma situación, directamente al Ministerio de Justicia. La verdad es que estamos un tanto abandonados por parte de la Administración de Justicia, por parte del Ministerio. Venimos reivindicando mejoras para poder ofrecer el servicio que el ciudadano se merece. Y desde luego, estamos en un estado de abandono desde hace muchísimos años. Y luego también, por supuesto, el marco retributivo de los abogados. Estamos prestando un servicio que en ocasiones nos cuesta dinero. No solo que no ganemos dinero, sino que nos cuesta dinero poder prestar. Entonces, ese reconocimiento a una labor esencial del Estado de Derecho tiene que estar debidamente retribuïda i no lo està.
Idò, importantíssim, i és la base de moltes coses, com ara mos conta Ana Carmen López, advocada i responsable del torn d'ofici a la Junta del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears. Avui la paraula guàrdia mos ha duit a parlar d'aquest tema. Carmen, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per contar con el Col·legi d'Abogados.
IB3 Ràdio és investigació. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam! El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
De guàrdia.
De guàrdia, aquí mos teniu nosaltres sempre pendents de tot el que passa i sempre al costat dels oients d'IB3 Ràdio. Guàrdia és la paraula d'avui. Bussejarem una mica i tocarem, mos anirem tocant amb els guardes, que també fan guàrdia, però bé, al final és que és difícil de posar-ne un a un costat i l'altre a l'altre costat. Se toquen els guàrdies i els guardes.
Els guàrdies fan guàrdia. I jo crec que si parlem de guàrdies, d'estar de guàrdia, crec que la primera és obligada.
Las reglas del guardaespaldas son: nunca la pierdas de vista, nunca bajes la guardia, nunca te enamores. Kevin Costner, Whitney Houston. El guardaespaldas.
Ai, nunca te enamores, nunca bajes la guardia. Veus com feien guàrdies? Ai, que bons són els tràilers dolents, eh? Són terribles, que és terrible aquest tràiler. Whitney Houston és una cantant famosa, digue'ls i obvis en els productors, que rep constantment cartes anònimes amb amenaces de mort, així que contracta a un guardaespatlles professional perquè faci guàrdies i la protegeixi. Això era El guardaespaldes de 1997, amb Kevin Costner i Whitney Houston com a la desapareguda Whitney Houston com a protagonista. Ai, l'amor. La proposta no és que sigui dolenta, és que és absurda. O sigui, simplement és absurda. És dolenta, no, és que és lo següent de dolenta. És un thriller romàntic hiperirregular que, si ets capaç de passar per alt totes les errades que té, que en té xorrocientes mil, igual que Guàrdies Civils hi havia a la llista de pel·lícules que havien de dur, i te deixes dur pel guió del Lawrence Kasdan. Ojo, Lawrence Kasdan, el tipus que va escriure el guió de L'Imperio Contraataca, que va dirigir Fuego en el Cuerpo, ojo, i bueno, si te deixes dur pel guió i cantes, i t'emociones, i te poses dret, i fas totes aquestes coses, i dius és un plaer culpable, és perfecte per una sessió d'això, de plaers culpables i cançons a crits. Bàsicament és això.
Ho és. I t'he dit que la feien la setmana passada
al
canal de televisió, i vaig pensar, ostres, la vaig mirar 10 minutets, suficient. Sí,
suficient, ja està.
Però escolta, forma part de la història de cinema dels anys 90, i és vera que escoltant a Whitney Houston i aquell Kevin Costner tan...
Estava guapo en aquell...
Sí, estava molt guapo en aquella pel·lícula. Vinga, de guàrdies i guardians anem avui.
Sí, sí, perquè els guardians, en aquest cas sí que són guardians, poden guardar tota la galàxia.
¿Me está diciendo que el destino de 12.000 millones de personas está en manos de un ladrón? ¿Dos matones? ¿Una asesina y un maníaco?
Tal vez esto no sea una buena idea.
Pues sí que era una buena idea, sí que era una buena idea. Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista y Bradley Cooper eran los guardianes de la galaxia. L'any 2014, 2017 y 2023, dirigides per James Gunn. Un aventurer a qui li agrada agafar coses que no són seves per tota la galàxia i després vendre-les se troba amb una misteriosa esfera perseguida per un poderós malvat que vol controlar l'univers. Per evitar-ho, s'haurà d'ajuntar amb un quartet d'inadaptats que mos deien en el tràiler, un mapatge armat amb un rifle, un humanoide en forma d'arbre que només diu «Jo soy Groot», una enigmàtica guerrera de color verd i un salvatge anomenat El Destructor. Això és la primera part, això és l'argument de la primera d'una trilogia de Guardianes de la Galàxia. La veritat és que és una trilogia que està molt ben duita, és molt divertida, fresca, sense greix, és tot múscul i enginy. És una aventura especial que mescla a parts iguals ciència-ficció i cinema d'aventures. I bàsicament és una trilogia pop colorista i icònica, especialment dissenyada per adults com jo, enamorats de la ciència-ficció dels anys 80 i també dels anys 50, anys 60, anys 70. M'encanta la ciència-ficció, així en general, però sí que és vera que aquesta és pop total. És que m'encanta. O sigui, t'ho passes tan bé veient-les. Ostres, fins i tot hi ha un moment donat que surten David Hasselhoff. O sigui, el malo de la segunda és David Hasselhoff. És meravellós. Per favor, el cotxe fantàstic, Michael Knight. En sèrio? És fantàstic. Què més pots esperar?
Bueno, i música dels 80, cintes de casset. O
sigui, en cintes de casset, exacte. Ell s'ha passat amb una cinta de casset, tot Chris Pratt, totes les trilogies, escoltant exactament les mateixes cançons. Per favor, pensa que Footloose és un poble real i que Kevin Bacon és una persona real. Bueno, Kevin Bacon no, és personatge de Footloose. Sí, és fantàstic. Sí.
Molt bé, idò, aquí tenim aquests guardianes de la galàxia. I ara per on anem?
Anem a guàrdies que pareixen molt tranquil·les. Ho pareixen, però només si ets capaç de deixar de banda els escrúpols, clar.
Die Hase hat eigentlich nie wieder Herrn Norm.
Nein, ich krieg die.
Ja, det gør ikke noget.
Jeg synes bare, det lyder så ulækkert.
A veure que tradueix. Això és... Que no ho entes.
Això és... Bàsicament li diu, t'han contat de que anaves a feina? I ell diu, sí, m'ho han contat. I diu, vine, vine en jo. I obri una porta i li diu, no te faran res. Bàsicament és el tràiler en versió original en danès de El Vigilante Nocturno, una història de guàrdies aquí on aparentament no ha de passar res, però passa de tot. Martin és un al·lot que necessita una feina que li deixi prou temps per estudiar i pagar-se els estudis de dret, així que no dubta a acceptar un lloc de vigilant nocturn a la morgue d'un hospital. Ha de fer les guàrdies nocturnes a un hospital just davant la morgue. Allà on hi ha tots els cadàvers tapats amb un llençol. El vigilant ve i se jubila, però no li diu per què. O sigui, jo me'n vaig perquè... estic cansat, li diu. Per algo serà, que no li diu per què. Ja et pots dir ara. És una pel·lícula tensa, fosca, freda, mai millor dit, molt sinistra i molt inquietant. D'aquestes pel·lícules que te posen de nervis i que te vas fent petitet en el sofà i vas acabant a un cantonet tapat amb un coixí. I dos d'aquestes, val? És així, tal qual. Fins i tot, va funcionar tan bé que el propi director després va fer un remake exactament igual, pràcticament en els mateixos planos, en els Estats Units, amb Ewan McGregor i Nick Nolte com a protagonista. I fa dos anys, el 2024, se va estrenar al Festival de Sitges El Vigilante Nocturno, Los Orígenes, o una cosa així, que era la continuació, era la filla que agafava la feina de son pare tot traumatitzat, ja major, el mateix actor, són els mateixos actors. Bona. És molt guai. És una pel·lícula, en sèrio, que pareix que no és res, però que te posa tan nerviós, a mi m'encanten aquestes.
I d'avui la paraula és guàrdia i n'hi ha un que fa guàrdies, no?
Sí, sí, sí. Hi ha guàrdies de totes maneres que resulten supermàgiques i superdivertides.
Esto puede dar un poco de miedo por la noche. Le conviene tener unas cuantas luces encendidas, pero lo más importante que debe recordar es que no debe dejar que nadie entre o salga.
¿Salga?
¿Salga? Li demana Ben Stiller en aquest tràiler. Això és Noche en el Museo. Una pel·li molt, molt entretinguda, que va molar tant, que en varen fer tres i ara n'han fet una sèrie de dibuixos animats. O sigui, tal qual. Un jove de molt, molt bona persona accepta una feina de guarda per fer guàrdies als vespres a un museu. Un museu aquí on, quan se'n va lluny del sol, comencen a passar coses extraordinàries. Bàsicament, tots els personatges i tots els diorames i tots els esquelets i totes les mòmies i tot el que hi ha en el museu cobra vida. I la cosa se li complica una miqueta. Aquest era Ben Stiller, Carla Giugino i Dick Van Dyke i Mickey Rooney, també. Mickey Rooney, mare de Déu. Jo quan el vaig veure a la pel·lícula vaig dir, oh, ese hombre era el senyor, el senyor que no, mia, no me'n record, Desayuno con Diamantes, que li deia, senyorita Halligan!
Peinat
de dalt. Que se deixava s'esclau, sempre. És una pel·lícula molt divertida, molt imaginativa, molt fàcil de digerir, però molt sana, és que és entretinguda, té uns efectes especials molt ben utilitzats i és la demostració de que el cinema a vegades només és entreteniment, espolvoreat amb una miqueta de cultura i ja està, això és tot.
Jo, molt bé.
T'ho passes molt bé.
T'ho passes molt bé, sí. Ara,
i si
sí,
tenim nin petits, encara disfrutes més de veure-li la cara a ells.
Sí, està sí, sí. I des d'aquí molt d'anys en el senyor Van Dyke, que en té 100.
100 anys.
100 anys, va fer per desembre del 25, o sigui, 100 anys i 2 mesos té aquest senyor.
Aquest senyor que ja cantava fa molta estona. Ah, sí, sí.
Sí. Vinga, per on seguim?
Mem, si el que vols és una vida ordenada, a part de no acceptar la feina de guarda de seguretat en el museu, de noche en el museu, fer guàrdia davant un escàner d'emergències, com fas protagonista d'aquesta pel·lícula, no és la millor idea que pots tenir.
Voy a empezar un negocio de televisión.
¡Atrás!
Grabamos noticias de actualidad. Tal vez hayas visto la noticia del robo del coche.
No. A ver, después de ese testimonio de un accidente, un apasionado joven que no consigue trobar feina... mai, o sigui, ho va per tot, ho prova per tot, però no hi ha manera, descobreix que la millor forma de guanyar dobles és arribar als escenaris dels successos del vespre abans que les altres cadenes de televisió. Filmar-ho i vendre aquestes imatges en el millor postor. Mm-hmm. Això és l'argument de Night Crawler, que vendria a ser algo així com oruga nocturna, no? Però crawl és és el que fan les orugues, que no sé com ho traduir.
Repten, no?
Sí. Pues és com el reptador nocturno. Bàsicament és un tipus que fa guàrdia davant un escàner d'emergències, escolta a qui on hi ha accidents, a qui on hi ha successos, i se'n va amb una càmera i ho filma i ho ven a les cadenes de televisió. És una pel·lícula amb un demencial, perquè està demencial, a la vegada que brillant, Jake Gyllenhaal. Oscil·la constantment la pel·li entre la paròdia i l'anàlisi social, i és una radiografia perfecta de les misèries i desfens de la nostra societat, així, tal qual, que està obsessionada en convertir-se en espectador de les seves pròpies misèries. Entre terrible, és una pel·li entre terrible i fascinant, no? Exactament igual que te quedes quan te quedes mirant un succés a la televisió, que mires i dius, ah, no vull mirar, però sí, però no. És exactament igual. Tens aquesta sensació constantment, no saps si està bé o no està bé.
Ja.
És molt, i ell està absolutament brutal, eh? En sèrio, Jake Gyllenhaal en aquest paper no saps si matar-lo o odiar-lo o riure-te'n d'ell per lo surrealista i absurd que és.
Me l'apunta, aquesta no l'he vist i me fa moltes ganes. I amb quina acabam?
I no podem acabar si no ho feim amb una de ses guàrdies que més vegades s'ha convertit en sèrie de televisió. Ojo, no en pel·lícula, però sí en sèrie de televisió. Ses guàrdies dels metges interns.
Acabas de empezar y no sabes nada. Si tienes alguna duda, pregunta.
¿No te vas a casa?
Vivo aquí.
¿No es muy lúgubre?
¿Qué?
Vivo aquí, li diu un company. És un hospital de París, un jove que se converteix en metge resident de sala de l'hospital que està gestionada per son pare. És un metge, és un jove d'alta classe social, i allà coneixerà un jove que no té la mateixa sort econòmica ni la mateixa sort social. El camí dels dos no serà gens fàcil. És una de les poques pel·lícules que no recorre, i li podríem ficar dins el grup de les sèries també, que no recorre a l'èpica de les bates blanques, no? Ni en el melodrama fàcil. O sigui, vosaltres penseu en Urgències, Anatomia de Grey, Hospital Central, The Pit, la darrera de Pit, i elimina-li tota l'adrenalina i tots els líos romàntics, i tindràs Hipòcrates, que és aquesta pel·lícula de Vincent Lacroix, Reda, que va Félix Moati. És una, o sigui, és una pel·lícula superfuncional i un retrat perfecte, bàsicament, de lo que és fer feina a un hospital a París. Mentre esperant por de veure, perquè va durar res, se va estrenar i va desaparèixer de sa cartellera tan ràpid com va arribar, i és una llàstima, Turno de Guàrdia, sa pel·lícula d'anès a gavant els Oscars, i mos han quedat amb ganes de veure-la, esperant que se torni a estrenar o que s'estreni a plataformes i poder-la veure. Mos han de conformar, que no és que mos conformem, és que és una gran pel·lícula amb aquesta Hipòcrates de l'any 2014.
Molt bé, i de Turno de Guàrdia, que per cert, la protagonista és una infermera i no un metge, que això també està bé, donar-li el protagonisme al personal d'infermeria. I de res, Toni, ja m'ha quedat aquí de guàrdia. Tu ja pots partir.
Molt bé. I d'on me'n vaig. Adeu, salut i cinema.
IB3 Ràdio, formació.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més.
Som el foc de gener. El bot del cavall. L'or de l'emprendada. L'ombra de la figuera. Quatre illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Bona música, amb aquest bon ritme anem arribant en el final del capítol. Nosaltres sempre en guàrdia, el Lluís Fortesa també molt en guàrdia, perquè si un tècnic se despista aquí poden passar moltes coses que no voldríeu saber, així que estem tots ben en guàrdia i necessitàvem ajuda per baixar barrera. Hem començat xerrant de la Guàrdia Civil, però en el context d'aquest cop d'estat de l'any 23F, avui que s'han desclassificat els documents relacionats, però jo crec que necessitàvem un guàrdia també, no? Un d'aquests de tota la vida.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Rafael Seguí, policia local, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé.
Escolta, si t'he dit guàrdia, que te venes cap primer de tot.
Lo primer que me ve és son, molta de son.
Molta de son, això vol
molta
dir...
Molta de son.
Això vol dir que n'has fet moltes de guàrdies com a policia local...
Sí, a totes hores, de matí, hora baixa i vespre, i ja t'he dit, suposa alerta, observació, atenció, sorpresa, moltes coses, però en el meu cas ja, a dia d'avui, molta son.
Ja, perquè un dia de guàrdia o un vespre de guàrdia pot passar de tot, no?
Pot passar de tot. Ha costat d'estar preparat perquè no sap mai quant vendrà és que i què és el que pot succeir, pot estar d'estar... I sempre sovint t'agafa quan menys t'esperes o menys preparat estàs.
Ja. Escolta, quan jo era petit era més habitual referir-nos a un guàrdia com policia. No mires guàrdia, no? És guàrdia urbà, no sé. Hi ha diferències o no?
No. Bé, tu recordes un poc aquell guàrdia que havia en el portal dels col·legis, que anava amb un mocassin molt incòmode, que tenia corbata i la gorra de plat, i tot això és idea del guàrdia d'aquell temps que tenien funcions més d'ocupar-se de les ordenances municipals, d'estar molt proper en el ciutadà, passejar per la barriada, que era una concepció de guàrdia que a mi m'agrada molt. I tenia aquestes competències bàsicament més de trànsit a la ciutat. Però tot això ha anat evolucionant a la figura de lo que és avui en dia policia modern, que abarca més competències de policia judicial, més compartides en Guàrdia Civil i Policia Nacional, i més coses de seguretat ciutadana, en definitiva, més preparat per a més coses.
Ja. I aquesta també és l'evolució per bé i per no tan bé, perquè, efectivament, la proximitat amb els veïnats també és molt important. Estàs a 2 anys de jubilar-te, Rafael Seguí.
Sí.
Quines feines has fet dins la policia?
Bé, jo inicialment no era un policia molt vocacional, acabes fent de policia però no tal, i vaig començar fent de policia de barri, que per jo és una etapa molt guapa, perquè pràcticament tot el que fas és ajudar la gent. Aquell temps estàvem molt de peu en el carrer, molt integrat dins la barriada, coneixies tothom, i era una feina molt guapa, en el sentit que sempre estaves per donar una mà a una o l'altra, i això. Després vaig passar a la policia muntada, 15 anys, també va ser una etapa molt xula, i bé, i després ja quan el físic ja no m'ho donava per estar moltes hores de muntes que vaig, i vàrem passar a la unitat de seguretat integral, que feien pràcticament codi groig i vermell, el que són, doncs, urgències, violència de gènere, bregues, accidents greus, coses així. Després el mateix a la nocturna, i ara, per acabar, supos que m'ajudaré en el grup d'actuació preventiva, que és un grup que anem amb 14 policies plegats, i anàvem allà on hi ha colles de joves, petita delinqüència, grups de nimfumants en espai, ben que he arribat a fer un poc.
Un pot de
he
tot.
Passat he passat un poc per tot, sí.
El que més t'ha agradat, no sé si ara ho deies quan definies la policia de barri, però què és el que més t'ha agradat i el que menys?
Bueno, el que més m'ha agradat, tal vegada s'etapa aquesta de policia de barri, no? I... Bueno, el que més, pues mira, m'ha donat l'oportunitat de conèixer molta gent,
ja.
Conèixer moltes coses, conèixer tot un món que s'escapa a la mirada dels altres, perquè tots estem molt en sorredor nostre, de la família, i el que fem i tal, i fer de policia m'ha donat l'oportunitat de conèixer molt de tipus de gent, moltes cases diferents, i bé, això t'ajuda bastant a veure que el món no només és teu redol, no? En aquest sentit m'ha ajudat molt. I el que menys... Pues mira, un dels serveis que per jo eren els que me feien... Quan estava de vespre anava molt de nits a gent major, gent gran que viu tota sola. Ja. I a vegades que eren del llit, els hi passava qualque cosa i havien d'anar a ajudar-los. És un dels serveis, és un servei que apareix tonto en principi, no? Però t'anaves... Això sempre ho he duit un poc, ja. Un poc malament. Tota aquesta gent gran que busca viu tota sola, ja. I res. Però bé, per lo demés...
És aquesta realitat que dius, que vosaltres veus i tocau en ses mans i que potser no sigui tan visible, no? Ni tan habitual per sa gent. Nosaltres avui xerram amb en Rafael Seguí, que és policia local, que mos ajuda a baixar a barrera. Xerram de guàrdia a partir d'aquesta paraula. No sé si recordes el teu primer dia de feina, Rafael.
Sí, meu primer dia... Sí, no l'oblidaré mai. No l'oblidaré mai.
Sí, va ser un poc. Conta-mos per damunt, breument.
Breument, res. Arriba el meu primer dia, el sergent me diu, bé, te'n vas per la barriada de Capità Salom per allà fent la volta, i coneixes el barri i fas l'entrada d'escol·legit. Perfecte. Quan ets entrada d'escol·legit, un predic, un senyor acompanya la nina a escola, pam, i li va pegar... I va pegar un atac de cor. I a l'hora i mitja d'estar fent feina. I em vaig trobar amb una parada cardiorrespiratòria, desgraciadament aquell senyor va morir davant la porta de col·legi, tots els nins allà. Vaig dir, mare de Déu, on m'he ficat?
Sí, per ser
afortunadament, no tots els dies han estat així.
Ja. Així però, va sí. Ser el primer dia, per tant, m'imagino que no s'oblida i és un aprenentatge. I el penses, el darrer dia? Com esperes que siguis el darrer dia de feina?
La veritat que fins que tu no m'ho has dit ara, quan m'ho jubilava, tampoc no m'hi he fet molt de... Ja. Moltes idees. Res, com un dia més, i suposo que m'ho tocarà convidar els companys de sopar aquest dia. I res, pensant que no s'acaba res, que tot continua. Sí, un poc sí. Així.
Això és verí i és important. I ara t'he de fer les dues preguntes típiques d'aquesta secció. No és xafardeig, Rafael, però que fa un home com tu abans d'anar a dormir. Algun hàbit confessable, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Bueno, jo no me'n puc anar a dormir sense passar per l'habitació del meu fill per donar-li dues vegades. A vegades no ho he fet i m'he de tornar a aixecar del llit per anar-hi perquè penses, ai... I abans d'anar a dormir, pas per l'habitació del nen, a vegades s'enfada perquè el despert, però li donen dos besos i me'n vaig a dormir.
Fantàstic. I a més d'això, encara que s'enfadi, se'n recordarà sempre, Rafel. I necessitem una cançoneta per baixar la barrera del programa fins demà. Quina t'agradaria escoltar?
Pues mira, m'agradaria escoltar La mala reputació del Loquillo.
Vinga, jo amb aquesta baixarem la barrera del programa avui. Espero que no hem vist cap missatge subliminal a ningú, no?
No, per favor.
Val, val.
La meva cançó preferida és la banda sonora de Cinema Paradiso.
Ai, fantàstic.
Per jo, la història d'amor més guapa mai contada.
Sí,
però me ve de gust, mala reputació.
Perfecte, perfecte. I de nosaltres també. Rafel Seguí, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio i moltíssimes gràcies.
A vosaltres, salut.
A Vetres Ràdio, entre avui i demà.
Todos me miran mal, salvo los tiempos, es natural. El artista nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. A la gente le gusta que no tenga su fe a fe. A la gente le gusta que no tenga su fe a fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los malos que no puedo. Detrás de mí a correr, salvo los coches.